Josep Maria Bunyol i Cati Moià són de cine.
Hola, Bunyol, com estàs?
Hola, Ostrell.
Cati Moià, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com va tot? Bé?
Beníssim.
Per les illes bé? Bona temperatura?
Sí, bona temperatura. Fa un vent bastant fred, però fa solet. És un dissabte estrany, no teniu aquesta sensació? No és festiu, és festiu.
Sí.
Què passa aquí?
No acaba de no passar res.
I que molta gent està de vacances, sí. Avui.
Avui és quan es nota de debò l'èxode, eh?
Sí.
A Barcelona, tot,
a Barcelona, sí, però t'haig de dir que en dies com avui, que sembla que no hi ha oients, n'hi ha moltíssims, eh? És a dir, portem el matí rebentant les xarxes.
Doncs vinga, anem a baixar una mica.
Doble pressió, doble pressió.
Anem a parlar de cine i baixem el nivell.
Avui la idea dels de cine és que si aquests dies voleu alternatives a Ben-Hur o a La vida de Brian, que en teniu alternatives a les sales, fins i tot, al cinema, perquè no només hi ha de post, sinó que hi ha altres pel·lícules, i avui en repassarem algunes, com per exemple aquesta de Steven Spielberg.
My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid. My mom too. And I ended up here.
No, aquesta pel·lícula no sé.
A tu t'agraden els videojocs?
No. Bé, no comencem bé.
A veure.
No t'agradarà. No.
Això es diu Ready Player One.
Sí. Jo he de dir que no sóc un gran fan dels videojocs, però jo he disfrutat molt d'aquesta pel·lícula. L'Spielberg, en general, compleix. I el que jo admiro de l'Spielberg és que, com tu anomenaves ara de post, que només dos mesos després d'haver fet Los Archivos del Pentágono...
Quina rapidesa, no?
Clar, pràcticament fetes alhora. De fet, aquesta és la tercera pel·lícula en què John Williams no fa la banda sonora de Spielberg, només tres vegades en tota la carrera de Spielberg, perquè estava fent la banda sonora de The Post.
I se nota una mica,
Home, però, a veure, el substitut que és Alan Silvestri, que és el compositor, entre d'altres, de Regreso al Futuro, i moltes de les pel·lícules que, de fet, homenatge Ready Player One, la veritat és que encaixa molt bé i fa moltes picades d'ullet a moltes músiques que ens han marcat com a espectadors des dels 80.
Però això de què va, Cati?
Això va d'un... Bueno, ens situem l'any 2045, si voleu, en un moment en què tota la humanitat viu pendent d'un macro, super, mega videojoc, que és Oasis, on pot passar tot allò que tu te puguis imaginar, qualsevol cosa que tu te passi pel cap, allà és possible. Mm-hmm. El creador d'aquest videojoc ha deixat, abans de morir, tres claus amagades, un ou de Pasqua, que serà... És una espècie de Charlie de fàbrica de xocolata, aquell bitllet vermell que te donava accés tal vegada a heredar la fàbrica.
Un ou de Pasqua?
Un ou de Pasqua, sí, aquesta cosa amagada.
Saps el que són els ous de Pasqua?
Sí, però...
A banda del que toca ara...
Això jugava jo a casa, d'amagar ous de Pasqua al jardí.
Exacte. El que passa que els ous de Pasqua també poden ser virtuals i en molts videojocs, en DVDs, hi ha ous de Pasqua, allò, menús, continguts amagats, que si tu no ho saps, no hi arribes. I de fet, doncs, va d'això.
Com Pokémon, una mica.
Sí.
Has de buscar les Pokéball aquestes, sí, que hi ha dins.
Més o menys. El que passa que no ho saps que les has de buscar, o no saps on són. Ningú t'ho ha dit, no?
No, clar, Pokémon tampoc sabies.
Però no, ni tan sols saps que existeixen, saps què vull dir? És l'ou de Pasqua, en aquest cas sí, perquè s'anuncia.
I llavors és aquella imatge que hem vist d'aquell home amb aquelles ulleres 3D rares.
És un noi, un noi.
És un noi, sí.
És bastant jovenet. Sí, és realitat virtual, és un món
que
de fet el que fa aquí també la novel·la original en què es basa la pel·lícula d'Ernest Klein i la pel·lícula de Spielberg, que el guió també és del propi autor del llibre, reflexiona molt, tot i que és un entreteniment, és un espectacle total, però també parla molt de fins a quin punt de vegades volem fugir massa de la realitat. I a la societat actual, amb les noves tecnologies, a vegades també passa. La realitat virtual fa que ens oblidem de que hem de viure la realitat. I això, tot i que està tocat molt de passada, i al final és una pel·lícula d'aventures i de buscar el tresor, com deia la Cati, doncs també funciona molt bé en aquest sentit, aquesta reflexió que fa. I a més, com que el creador del joc, que s'ha mort, el d'Oasis, és un gran fan de la cultura popular dels 80, aquesta és l'excusa perquè estigui plena la pel·lícula de referents de pel·lícules, de sèries de televisió,
Spielberg,
de música, de videojocs...
Música també? Sona música dels 80? No?
Sona molta música dels 80.
Tot, Wham, Duran, qualsevol cosa que vos venguin a cap, amb Michael Jackson per allà també. Per jo això és una virtut, però també és un defecte, perquè si realment reconeixes els referents, t'ho passes pipa, i si no, també perquè la pel·lícula funciona suficientment bé com perquè no ho necessitis, però jo al manco vaig acabar esgotada de pensar això d'on surt, de quina pel·lícula era això...
És que hi ha coses que directament dius, m'he perdut aquí.
Sí.
Hi ha un moment...
No sé qui és això, saps?
Hi ha una gran batalla on hi ha tot... Clar, perquè tu pots triar l'avatar que vols. L'avatar és
els personatges.
L'identitat que tens en aquest món virtual. Si tu ara, per exemple, existís Oasis i volguessis entrar, tu podries tenir l'aparença, doncs, no ho sé...
D'un gos.
D'un gos, però d'un gos famós. De l'Snoopy, per exemple.
Ah, juga... Val,
podria ser un gos...
Per Pikachu, sí. Per seguir amb els Pokémon, si volguessis ser un Pokémon, podria ser un Pokémon.
Podria ser el Pikachu, que ja t'he vist que això et faria gràcia.
Clar, no em fa gens de gràcia, però era com... per entendre una mica. Mira, Durant. Mira, escolta. I aquesta és la banda sonora, de la pel·lícula?
Mira, només començar sonen les notes de Jump de Van Halen, sí. Que és un dels grans moments de la música dels 80.
I que és curiós pensar que és una pel·lícula ambientada al 2040 i pico, no? I que acaba sonant música dels 80.
Perquè fixeu-vos que sempre que veiem futurs al cinema són bastant, primer, distòpics, que és una societat miserable, perquè el pobre protagonista viu en un barri molt pobre on el que fan és acumular rulots, caravanes en vertical, formant torres, és a dir, un panorama desolador. I, en canvi, llavors hi ha molta nostàlgia, precisament potser per això, perquè el present que ens presenten del futur és tan miserable, la mirada va sempre cap al passat, la nostàlgia funciona molt.
Recomanacions per anar al cinema aquests dies que teniu temps per mirar pel·lícules. Ready Player One, de Steven Spielberg, és la primera pel·lícula, la segona és Coses de l'edat.
Le César est attribué a Guillaume Canet.
Guillaume Canet, que a la pel·lícula se n'en riu molt d'ell mateix, és molt conegut de vegades també per ser el senyor espòs de Marion Cotillard, que és la gran estrella del cinema francès. Són parella des de fa molts anys, junts han fet moltes coses. Ell va ser el director a banda d'actuar a la pel·lícula, que va funcionar bastant bé, Petites mentides sense importància, que potser recordeu. I aquí, a Coses de la edat, que de fet en francès es diu rock and roll, que no té res a veure, fa autoparòdia. Jo ho compararia una mica, no sé si estàs tu d'acord, Cati, amb la sèrie del Que fue de Jorge Sanz.
Sí, m'hi va fer pensar molt.
Que sí? Sí, sí. És una de les millors sèries espanyoles dels darrers anys. És una sèrie del David Trueba, on el Jorge Sanz interpreta una versió paròdica, una caricatura d'ell mateix, i es presenta com un divo, un tio insuportable, un tio que la gent ja no vol treballar amb ell. Sí, una mica el que va fer el crac.
El crac, de Joan Joan.
Sí, anàvem a dir el crac també. Tot i que jo penso que el to és molt més semblant a la sèrie del Jorge Sanz que a la del Joel Joan.
Està bé, aquesta pel·lícula, Cati?
Sí, a mi me va divertir moltíssim, però jo només té un defecte, que és massa llarga, que és un defecte que darrerament jo li trobo a totes les pel·lícules, heu de perdonar.
Una
però
mica.
Però són dues hores de pel·lícula i realment, al principi, té un final tremendament surrealista i paròdic que ningú se pot imaginar mai.
Se'ls imba l'olla d'una manera.
És divertidíssim aquell final i clar, el darrer tram se fa esperar una mica. A part d'en Guillaume Canet, crec que en Marion Cotillard també alerten com ella mateixa se'n fot de tots els papers que ha fet, sí, d'aquesta cosa de prendre-se tan en sèrio els personatges que s'interpreten i aquesta crisi dels 40.
Ells s'interpreten a si mateixos.
S'interpreten a si mateixos a partir d'una història que és que ell està treballant amb una noia més jove, una actriu jove, que ell fa de pare d'ella, ell té 42 anys, i en una entrevista que els hi fan els dos, la noia diu, home, esclar, és que tu no representes el rock and roll, d'aquí el títol original, ja no ets un tio que doni una imatge de dur, i l'altre dia amb unes amigues, per acabar-ho de rematar, li diu, vam fer llista d'actors francesos amb qui te n'aniries al llit, i tu ja vas caure d'aquesta
llista.
Ja
no sortien.
I a partir de que li diu això, un paio de 42 anys que no accepta que ja té una edat, que encara
va amb xandall,
doncs vol fer-se passar per jove.
Però sí, que també és interessant aquest punt, Josep Maria, no sé si ho penses, que 42 anys, tampoc, vull dir, en el món del cinema pareix que 42 anys ja t'han de retirar.
I a la ràdio encara menys, Cati.
Sí, i també és veritat que avui en dia tenir 42 anys no és el mateix que fa 10 anys o 15 o 20.
No, però juga molt amb això, amb aquest divisme de jo encara vull ser un tio desitjat i del que som capaços de fer. I la part de la Cotillard, això, doncs, si he de fer una coixera en una pel·lícula, una coixesa, vaig coixa tota l'estona per casa, doncs això també fa molta gràcia i funciona.
Coses de l'edat, es diu la pel·lícula de Guillaume Canet. Anem per la tercera, Telma. Cati, dispara.
Aquesta es de passarà malament, vull dir, si voleu riure, Coses de l'edat, si vos voleu entretenir, Ready Player One, però si voleu una pel·lícula que quan sortiu estireu 2-3 dies a oblidar-la, Telma, vull dir, és aquesta pel·lícula.
Telma.
És la història d'una atleta que viu aquell moment que han viscut tots, de 8, de 9, 20 anys, abandones casa teva, te'n vas a la gran ciutat per estudiar la carrera o per fer qualsevol cosa i te separes, rompes vincle amb ton pare i ta mare, que en aquest cas resulten ser cristians, però sobreprotectors en la seva filla, que sa fe va per damunt de la mor que tenen cap a ella, i tal vegada, en el moment que se rompa aquest vincle, descobriran tots que hi ha coses que s'amaguen i que si surten canviaran la vida de tots tres. Valdria més, jo crec que ho hem de deixar aquí com a trama, perquè com manco saps, com més abstracta és la pel·lícula per tu, més la pots gaudir, perquè realment té unes imatges, uns moments d'allò que no saps si t'has de tapar sa cara o no, que són espectaculars i que te fan aferrar-te a sa cadira amb aquesta història, que és una cosa tan senzilla com això, eh? Vull dir, a tots ens ha passat, que hem tingut 18 anys i he partit de casa i ta mare t'ha cridat i has dit jo ara no vull xerrar amb mo mare, ara vull anar a sopar, ara me vigilen, ara me controlen. Qui no ho ha viscut, en això?
Sí.
I no?
No, pensava ara en la nova adolescència que
arriba fins als 42, també,
de vegades, dialogant i sent molt simpàtics amb els pares.
Sí,
tens raó.
És cinema de terror d'autor, per dir-ho d'alguna manera, perquè de fet la pel·lícula es va veure Sitges, per exemple.
Que va guanyar...
Però és de por, llavors.
Té elements que dubtes si estàs d'això davant d'una trama fantàstica o no.
Va guanyar el premi de jurat i el premi de guió Sitges, i a mi personalment m'ha agradat més que no sé que va guanyar el premi gros, que era Júpiter's Moon, perquè realment,
sí, és veritat.
A mi m'ha interessat molt més i m'agrada molt com està dirigida, m'agraden molt les imatges que té, la seqüència inicial, si els 5 primers minuts vos agraden, estàu ja connectadíssims en la pel·lícula de principi fins a final. Els directors, en Joachim Trier, arriba des de Noruega a la pel·lícula i han de recordar que va fer una pel·lícula, jo no sé tu, Josep Maria, però per jo és de ses pitjors dels darrers 20 anys, que és El amor es más fuerte que las bombas, la recordau?
No,
aquella
no amb
en Jesse Eisenberg, doncs pues, bé, que has fet. Oblida aquesta pel·lícula i ves directament
però
a Telma.
Però les seves primeres pel·lícules noruegues sí que eren interessants.
Sí, però se'n van a Hollywood i no.
S'ha d'equivocar per poder anar més
per
enllà.
Després poder fer...
Per poder fer un saig error, no?
Un pas enrere per poder saltar.
Exacte.
Quarta, Netflix. Shortly before 9 a.m., fashion designer Gianni Versace was shot on the steps of his villa. Pronounced Versace. Singer? That's Liberace. Aquesta és una de les sèries més esperades de l'any.
A ves, i des d'ahir la teniu sencera a Netflix.
Es
això està molt bé. Es diu American Crime Story, The Assassination, l'assassinat de Gianni Versace. És, diguéssim, la segona temporada d'aquesta nova fórmula de Ryan Murphy, que és American Crime Story, que recolli històries verídiques d'assassinats que han estat polèmics, que han estat comentats, que han estat morbosos al cap i a la fi als Estats Units, i recrear-los amb actors coneguts i des del punt de vista, partint sempre de novel·les que han escrit persones que hi tenien a veure. De fet, aquest parteix d'una història sobre l'assassinat Andrew Cunanan, que va ser la persona que va matar en Gianni Versace, el famós dissenyador, juliol de 1997. Tot comença allà, però la sèrie, a través de nou capítols, recrea més que l'assassinat d'en Gianni Versace, aquest psicòpata, Andrew Cunanan, i el món homosexual a finals dels anys 90 als Estats Units, a Miami en concret, però als voltants, d'una manera que realment, vista avui, 21 anys més tard, ui, com en vull, és molt més interessant, perquè veus com realment aquell assassinat de Gianni Versace va ser tan polèmic i va ser tan comentat, però era la punta de l'iceberg de tota una societat, de tot un món que tenia molt de problemes encara per acceptar l'homosexualitat. I que Gianni Versace fos gay és una cosa que tots sabem i tots vam aprendre en aquell moment, però va ser molt difícil d'assumir per tot el seu entorn i per tot el món de què formava part en aquell moment. A part de tot això, la sèrie pel que ha conquistat més és perquè entre els seus secundaris té, com sabreu segurament perquè avui s'anunci, perquè així ho han venut per tot, Penélope Cruz i Ricky Martin.
La secundària...
La parella del millón.
La secundària que s'ha venut com a principal. Aquí hi ha hagut una mica de...
Trampa.
I això és el que ha fet, per cert, que la sèrie, que això és una de les coses que la destaca, s'hagi avançat a Netflix per Antena 3. Com sabeu, es va emetre Antena 3 d'una manera fatal, demostrant que la televisió en obert continua no respectant prou les sèries, fent 3 capítols de cop, coses que no... Que és a dir, que Netflix et dona el poder de veure 3 capítols, però la televisió en obert hauria de continuar oferint les sèries...
No et pot obligar
al format clàssic, no?
No, i amb molt detalls publicitaris, amb una campanya enganyosa, com deies tu, perquè Matías Prats va dir ara arriba Penélope Cruz i Ricky Martin.
Ricky Martin.
Quan tenen un paper molt més petit, no?
Només la pots veure doblada, a més, Antena 3...
Ricky Martin, eh?
Ricky Martin fa de Ricky Martin. Vull dir, fa desaparèixer en Gianni Versace, però és impossible que no vegeu a Ricky Martin. He de dir jo que a mi Penélope Cruz fent de Donatella Versace, un paper pel qual jo veia més, per exemple, en Lady Gaga, que no en Penélope Cruz, a mi m'ha agradat molt. Trob que si la veus en versió original, fent aquell accent i amb aquesta... Ell ho sap fer molt bé, no?, aquesta cosa de dona poderosa, de dona forta, com era Donatella Versace, a mi m'ha convençut bastant. Ara, si la voleu veure per veure Penélope Cruz o Ricky Martin...
No
va per aquí, la història. Vull dir, en el tercer capítol crec que ja desapareixen i se torben una mica en tornar a aparèixer. És més, la història d'un psicòpata que va dur de bòlit les forces de seguretat dels Estats Units, i això, una recreació del món homosexual a finals dels anys 90, que han passat 20 anys, però en aquests 20 anys ha canviat i se li ha donat completament la volta.
Per cert, que l'actor que fa de Gianni Versace és l'Edgar Ramírez, i aprofitant que és aquest actor, volia recomanar d'ell una sèrie meravellosa, que és Carlos, de l'Olivier Assayas, que explica la vida del terrorista que es feia dir Carlos, i que era una sèrie de fa uns anys, una minissèrie no gaire llarga, de 3 capítols, diria, d'una hora i mitja, que és esplèndida i que ara ha quedat una mica oblidada, però aprofito per recomanar.
I ell ho fa beníssim, de fet.
Sí, és molt bona. S'hi
assembla moltíssim. Sí, sí. De totes maneres, aprofitant també per recomanar la primera part d'American Crime Story, la de No.J. Simpson, si no l'heu vista, que per jo estava molt millor que aquesta, perquè el cas estava com molt més consolidat i no tenia tanta cosa morbosa, per dir-ho de qualque manera, al voltant, i estava molt més centrat, i per això va ser una de les millors sèries de l'any passat.
Ens queden, 4 minuts. Un moment per repassar un altre de Netflix. Es diu Tabula Rasa.
A tu qui quis?
Mi das aleta va bé, nomen antirrugrada.
Són 9 capítols d'una horeta, aproximadament.
Sí, uns 55 minuts, aquestes que, bueno, que, per exemple, aquests dies de Setmana Santa, si us heu quedat per casa...
No, o... perfecte.
Pots aprofitar.
Exacte,
pots una temporada, aprofitar. No? Per tant,
una temporada, sèrie belga. Han arribat bones sèries de Bèlgica, darrerament. Si teniu Movistar, us recomanem molt Enemy Public, Enemic Públic. És també molt important, perquè a Bèlgica el govern ha fet, els governs, tant la part flamenca com la part francòfona, donen molt suport, fan concursos de projectes i fan un finançament públic de les sèries. I això fa que funcionin bé, també, perquè tenen un suport darrere. I Tabula Rasa és una sèrie d'intriga, és la història d'una noia que ha estat internada en un psiquiàtric perquè perd la memòria, té problemes d'amnèsia, i li diuen que ha estat la darrera persona que ha vist en vida algú que ha desaparegut, un home que ha desaparegut que ella no recorda. I a partir d'aquí, amb escenes una mica oníriques, ella va recordant, anem veient en flashbacks la seva vida uns mesos enrere,
això
abans de l'ingrés, i té moments com que ells viuen en una casa, ella quan marxa a viure en una casa familiar al mig del bosc, té escenes molt potser que ens poden recordar el gènere de terror normalment, però està tot filtrat molt per la part psicològica. No? Aleshores, sense ser una sèrie que diguéssim és de les millors de l'any, és d'aquelles que realment aconsegueix el que vol, que és entretenir. Jo crec, no sé si estàs d'acord, Cati.
Sí, i a més és una d'aquestes sèries que és difícil, però no impossible, veure només un capítol. Vull dir, d'això que comences i vols seguir. A mi m'ha passat una mica igual amb Dark, i també era de terror, Dark. Era un terror diferent.
Boníssima, també, Dark.
Boníssima, però aquest terror psicològic, no?, que te captiva i que dius, jo he de seguir, i com que tenim la sort que a través de Netflix la pots continuar, jo crec que si la comenceu i vos agrada, en dos dies l'heu acabada.
Tabula Rasa, l'apuntem a Netflix. Per cert, dijous que ve a l'ICAT, Bunyol, que podrem escoltar, Memento?
Doncs en tenim moltes ganes. Ve el fotoperiodista Jordi Borràs,
sí,
que, com saps, acaba de publicar el llibre de fotografies Dies que duraran anys sobre aquesta tardor calenta a Catalunya, i hem descobert que és un apassionat de la Segona Guerra Mundial, que li agraden molt les pel·lícules de la Segona Guerra Mundial, i, per tant, vindrà a parlar-nos de guerra, que, a veure, ell no és que cobreixi guerres, però de vegades cobreix situacions que poc li falten.
A les 10 de la nit a ICAT podreu sentir en Memento amb el Bunyol i la Werni. Gràcies, Cati, gràcies, Bunyol.
Que vagi bé.
Marxem.
Aixeca del llet, esposa la nit, que no sents lo campanar. Cridant a tot i a dret, ei, el sol ja ha tret lo cap.
Som l'equip del suplement, a la redacció Josep Maria Bunyol, Celles Antigosa, Ricard Llenes, Guillem Cabra, Mercè Folch, Gerard Joan i Nil Via, a la subdirecció el Joan Bota, a la coordinació la Gemma Targó, l'Alba Grifell, al control de sol Albert Cots i l'Enric Vidal, a exteriors en Xavi Cussó, al control central el Carles Morales i la Júlia Paricio, i l'assessorament tècnic d'en Jordi Just i la coordinació d'informatius de Neus Bonet i Marta Vila-Geliu. Nosaltres marxem perquè d'aquí a res, a pocs segons, s'hi posa els companys del Tot Gira, perquè avui ha partit. El Girona rep el Llevant a partir de la 1. Fins demà a les 6 del matí. Adéu-siau.
Adéu.